Les 10 i 24 i és hora de l'espai de medicina comunitària. I avui en aquest espai, que ja ho saben, que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP de Sitges, parlem amb Alicia Fuentes. Molt bon dia, Alicia.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia. L'Alicia és infermera de residències, treballa al CAP de Sitges, i ella és aquesta figura d'infermera de residències que es va crear, ara ens ho explicarà ella, fa uns anys, i que entenc, Alicia, que amb l'envelliment poblacional és una figura que cada vegada serà més important i necessària, oi?
En un principi, bon dia a tothom. I responent a la teva pregunta, doncs sí, en un principi de tots és sabut que la població cada vegada té una esperança de vida més llarga, anem tots encaminats a fer-nos més grans, a envellir, i aquesta figura, com és la meva i la de la meva companya Núria, és fonamental per poder donar una assistència completa amb aquesta població que cada vegada és més nombrosa.
Perquè, Alicia, entenc que sou infermeres, que el que feu és us desplaceu per atendre a tots aquells malalts crònics o que requereixen d'una atenció, entenc, continuada, que no es poden apropar al CAP, al centre d'atenció primària. Vosaltres us apropeu a la residència.
Efectivament, nosaltres la nostra tasca és in situ a les residències, la part assistencial. Després tenim altres tasques administratives que les fem des de l'ambulatori, però sí, ens desplacem perquè aquestes persones no es poden desplaçar. Algunes sí que poden, per la seva condició d'autonomia i a nivell cognitiu es poden desplaçar, però sempre intentem facilitar l'atenció en el seu domicili, que en aquest cas és la residència, i la nostra atenció no s'extén només amb aquells que estan en una situació de més complexitat o més gravetat, sinó a tota la població geriàtrica i també a la residència, a la Fundació Ave Maria, que no és 100% geriàtrica, que és un altre tipus de població, la qual també és atesa per nosaltres.
D'acord. I per tant entenc que és un servei que sou, és a dir, qui decideix que el pacient requereix d'aquesta infermera de residència, és a dir, que vinguin a atendre la casa. És un criteri, entenc, del propi CAP o és una petició prèvia del pacient?
Qualsevol persona que està institucionalitzada en aquestes quatre residències d'aquí de Sitges rep l'atenció que necessiti en aquell moment de la seva vida. No tots durant el curs de la nostra vida necessitem les mateixes atencions, doncs sigui per edat, sigui per patologia o una situació aguda que es pugui donar en un moment donat. Aleshores, totes aquestes persones que ingressen, immediatament nosaltres en som informades, ens posem en contacte amb els professionals sanitaris que treballen a les residències, fem una valoració i fem el seguiment que es faria de com es faria qualsevol altra persona de la vila de Sitges. Aleshores, és una atenció que varia en funció de les necessitats de la persona. No ho decideix ningú, ho decideix, no sé si m'explico, doncs la seva situació de salut.
Queda clar, la circumstància, no? La circumstància personal.
Exacte.
D'acord. Entenc que principalment l'atenció és a pacients crònics, no? És a dir, que són normalment els que requereixen aquesta atenció continuada, no? En el temps.
Sí. Hi ha uns criteris, ja fa uns anys, quan es va iniciar aquest programa amb el que abans dèiem EAR, no? Equip d'atenció a residències, es va començar a treballar la cronicitat ja fa temps i hi ha uns criteris que fan que a una persona doncs, se li posi l'etiqueta de PCC, pacient crònic complexa, o pacient MACA, no? Malaltia crònica avançada. I lògicament aquests són els que precisen de més atenció i més cures per part nostra.
Una atenció que entenc que és sanitària, però, i Alicia, entrem també aquí en una atenció social, no? És a dir, moltes vegades, i això ho hem parlat també altres vegades en aquest espai amb altres companyes teves, és que, i sobretot en el cas de les infermeres, no? Moltes vegades l'atenció sanitària és important per descomptat, però hi ha també al costat i moltes vegades de manera primordial fins i tot una atenció social.
En el cas de Sitges, jo tinc l'experiència prèvia a l'Alt Penedès, que és on vaig començar jo amb aquest equip. Nosaltres disposàvem de la figura de treball social, d'acord? Una figura que es va recuperar d'un PADES que es va reconvertir i la vam recuperar amb aquest equip d'atenció a residències. Ella feia unes actuacions també in situ a la residència i de vegades doncs, amb les famílies també els nostres despatx. Aquí a la comarca del Garraf, aquesta figura que la podia assumir el CAP no és pròpiament de les residències, es reparteix doncs, amb altres usuaris de la vila i també les residències disposen ells dels seus treballadors i treballadores socials, amb els quals doncs, tenim relació i si s'ha de fer alguna coordinació o alguna gestió amb ells o amb elles, doncs la fem amb molt de gust.
Alicia, quina és la tasca més habitual que li toca fer una infermera de residència? És a dir, estem parlant sobretot de cures, de què estem parlant?
Fora de pandèmia, que és el que sí. Ara estem, fora de pandèmia, és bàsicament una atenció integral, sobretot del control de la patologia crònica. Les més habituals que tenim doncs, són les hipertensions, la diabetis, la insuficiència cardíaca, les malalties respiratòries, les MPOC, i després s'associen doncs, clar, les nafres i altra problemàtica no? Doncs, que no són nafres, derivacions especialistes per davallades. Doncs clar, la persona es fa gran, comencen a aparèixer símptomes que no sabem ben per on tirar i es fa una valoració d'aquesta persona i si necessita una derivació algun especialista, doncs tot el que és a nivell cognitiu, doncs a la unitat de demències per poder millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Però al global s'ho emporta el que és patologia crònica, sí, com això, diabetes, hipertensió i les insuficiències cardíaques o problemes respiratoris.
Que no sé si al final els malalts crònics o els pacients crònics de vegades són una mica els oblidats, no? Entenc perquè moltes vegades la societat entenem que anem al metge o que ens atenen els metges o les infermers, els sanitaris en general, per malalties i en general acostumem a entendre que les malalties comencen i acaben, però clar, en el cas dels malalts crònics comencen però no acaben.
Jo penso que hi ha podem aquí dissociar la població jove, és sobretot, no sempre, però sobretot una patologia més aguda i a partir de certa edat hi ha molta patologia crònica que no està oblidada perquè de sempre no, és la típica frase, vaig a mirar-me el sucre. Doncs aquest mirar-me el sucre que han fet de tota la vida els d'infermeria de l'atenció primària, això ja és una activitat enfocada a controlar una patologia crònica. El que passa que no ho veiem com que el sucre és la diabetis, per exemple.
Clar. No ho associem a una malaltia, crònica. No?
No, és no, com que vaig mirar-me el sucre, ja està.
Com qui va a comprar el pa, eh? És a dir, una mica la sensació que de vegades, i que entenc que potser des del propi pacient no, que té una malaltia crònica, una patologia crònica, potser en algun moment fins i tot pot sentir que la societat minimitza allò que ell té que potser és una tendència que tenim de vegades a minimitzar no, una patologia crònica que en absolut és una cosa per minimitzar, no? Malgrat que doncs, entenc que mira de viure el millor possible no, i que les condicions de vida siguin les millors possibles perquè allò no li impedeixi fer res, però al final és una patologia que té.
Exacte, no és una patologia ni molt menys banal, però clar, a ningú li agrada estar malalt i aleshores doncs bé, utilitzem aquests petits recursos com jo tinc sucre però no em punxo, ja, però vostè té sucre, vostè és diabètic i vostè la diabetes la tindrà per tota la vida. A no ser que sigui bueno, una diabetes associada a una altra coseta, no? Però normalment la diabetes doncs, és per tota la vida i no volem, perquè bé, ens fa por, perquè tots hem escoltat que amb aquell levantaria un dit o una cama per culpa del sucre. Aleshores ens protegim una miqueta, ens escudem en aquests eufemismes de tinc sucre però no em punxo, i passa això, però el control el tenim des d'infermeria i intentem doncs educar els pacients, sobretot en que siguin conscients de la patologia que tenen.
Uh-huh. A no normalitzar això com que no passa res, no? És a dir, entenc que sí, l'objectiu és millorar la qualitat de vida i que això no impedeixi res, el que comentava, però no normalitzar-ho en el sentit de entendre-ho com una cosa banal.
Exacte, sí. Uh-huh. És molt important anar a això, la pròpia consciència de la gravetat a la que pot arribar aquesta malaltia. Sí.
Perquè no sé si també, entenent que són pacients geriàtrics, la majoria els que tracteu, no sé si també, arribada a determinada edat, es normalitza la malaltia també, no? És a dir, bé, ja sóc gran, és normal que tingui totes aquestes coses, no? I no sé si també forma part de la vostra tasca, doncs, ensenyar o fer entendre que no té per què ser normal i que fins i tot es pot prevenir, no?
Nosaltres, amb la població que tenim, que és com tu dius, és una població ja geriàtrica, sobretot també està afectada a nivell cognitiu, i un alt percentatge d'aquesta població ja no són 100% conscients de la malaltia que tenen degut a les demències que pateixen. Aleshores, no els hi pots fer educació en aquest sentit, perquè ells no tenen les competències cognitives per saber què els està passant. Aleshores, és el torn del professional de la residència o el professional de l'ambulatori de que aquest control sigui l'adequat, perquè la persona ja no pot decidir quina importància li dona a la seva malaltia, a la cura que ell vol fer, si vol ingerir aquesta dieta i no vol caminar, etc. Perquè la població geriàtrica que nosaltres portem de residències, al pacient doncs ja li queda poca autonomia de decisió i de correcció en estils de vida i dietes que pugui fer.
D'acord, seria previ, aquest pas, entenc que aleshores, és a dir, hauria de ser previ.
Sí.
D'acord.
Nosaltres agafem el relleu dels companys de l'ambulatori.
D'acord, i entenc que també en la majoria dels casos deu haver pluripatologia, no? És a dir, normalment deu haver més d'una patologia.
Sí, hi ha una pluripatologia associada. Tingueu en compte això, que és el que dèiem al principi, l'esperança de vida s'allarga i les malalties van apareixent. Una persona, doncs, podem dir, no? És com un cotxe que envelleix a mesura que passa el temps, doncs ara li el càrter, a les rodes, tot això, i la persona, doncs, més et fas gran, més risc de que agafis una malaltia, de que un òrgan doncs no funcioni bé, i això et dona ocasió doncs a una malaltia, que com que el cos és tot un i tot està relacionat, per qui et fallarà el ronyó, després tindràs una afectació petita al fetge, al pàncreas, el que sigui, perquè el cos és un, no? Cos i ment van junts i no es poden separar i bé, amb l'edat apareixen coses, és una frase que de tots hem dit alguna vegada, no? Que ja em faig gran i comencen quan és un any és una seva, i ens trobem amb un pool de residents amb un gran número de patologies associades.
Clar, Alicia, comentaves que sou dues infermeres de residències aquí al Cap de Sitges.
Sí.
Sou dues sanitàries, dues infermeres, però clar, també parlàvem abans de l'envelliment poblacional, no? I a Sitges de residències en tenim, entenc que teniu a l'Hospital de Sant Joan?
Sí,
teniu, les Magnòlies i el Sitges Park, a les tres residències i a més a l'Ave Maria.
Això mateix.
Clar, estem parlant de bastant personal i jo no sé si deveu anar força, força atrafegades.
La ràtio som dues, perquè és el que es va decidir quan es van fer els estudis per crear aquests programes de cronicitat.
Sí.
És la ràtio que van marcar. És complicat. El problema més complicat que trobem ara és a causa de la pandèmia. perquè la pandèmia ens agafa una barbaritat de temps,
sí,
i estem perdent feina del que diem, no? De tractar aquestes malalties cròniques, aquestes incidències que poden sortir com són ferides i nafres, etc. Amb dues persones ho portaríem bé en una època sense pandèmia. En pandèmia és molt complicat portar-ho les dues zones.
Clar, perquè entenc que, Alícia, si ni tu ni la teva companya us podeu apropar aquell dia a la residència, atendre a alguns d'aquests pacients geriàtrics que tenen malalties o patologies cròniques i no podeu anar perquè esteu amb feines que la pandèmia exigeix, no? I que ha estat una urgència i una situació doncs, imprevisible en la majoria de casos, en aquests pacients qui els atén? Els atén la gent de les residències, però no, a les residències no sempre hi ha sanitaris, no?
Nosaltres tenim un contacte molt estret amb tots els professionals sanitaris i, com has dit abans, també de treball social. El contacte directe i telefònic és constant. I efectivament, no sempre tenen professionals d'infermeria, no estan ni de medicina, no estan 24 hores, però com tampoc estem a l'ambulatori. Aleshores, a l'horari de l'ambulatori, ells estan atesos per personal sanitari d'aquí de l'ambulatori, doncs per la meva companya Núria i per mi, i després a partir de les 8 del vespre fins a les 8 de la matí és el servei d'urgències com tota la resta de població. Aleshores, nosaltres, pel que sigui, no ens podem desplaçar, donem unes indicacions, donem unes directrius perquè aquella situació que ha sorgit es pugui solventar, però intentem treure a temps d'allà on sigui, ni que sigui 10 minuts perquè la distància ens ho permet desplaçar-nos per anar i poder fer la valoració o fer l'atenció puntual que aquella persona necessiti. Però hem de dir que hi ha uns professionals de molt bona qualitat a les residències de Sitges.
I per descomptat entenem que sempre, i que probablement fins i tot fora d'hores, fareu segur visites per atendre doncs, aquells pacients que ho necessitin. Però ho preguntava per entendre doncs, de la necessitat d'aquesta figura, no? De la infermera de residències en una societat en la que inevitablement anem cap a un creixement de les residències de gent gran i, per tant, una necessitat cada vegada més gran de l'atenció geriàtrica. Jo no sé, Alícia, si sempre t'has dedicat a la infermeria geriàtrica?
No, jo havia estat... els darrers anys de la meva vida he fet PADES, no sé si coneixeu el programa PADES, és un programa d'atenció domiciliària de malalts paliatius.
Sí.
I on jo estava, a l'Alt Penedès, aquest PADES es va reconvertir, va haver-hi un canvi de competències i el va assumir el que és la xarxa d'utilització pública, la XUP, va passar a mans d'un consorci i nosaltres ens vam reconvertir perquè s'estava parlant molt de la cronicitat. Deien doncs, que hi havia una necessitat, efectivament, de persones i de professionals que atenguessin a la gent doncs, en residències. Aleshores, va haver aquest canvi estructural a l'Alt Penedès, que es va també veure reflexat aquí, no per PADES, perquè aquí el PADES sempre ha estat del Sant Antoni Abat, i llavors es va agafar unes persones, uns professionals de medicina i d'infermeria, es va crear la unitat de cronicitat aquí al Garraf i allà a l'Alt Penedès. I va ser perquè deien que hi havia molta necessitat per una població, no sé si oblidada, però és que les situacions del CAP tampoc donaven per poder anar a atendre a les residències. Llavors hi ha hagut mancances i en lloc de desproveir l'ambulatori, el que es va fer és doncs, agafar persones d'altres programes o persones com el meu, que es va, doncs, les competències van anar fora, perquè anessin a treballar a la residència.
D'acord, entenc que aleshores, fruit d'una necessitat que s'evidencia dins el sector d'atendre tots aquests malalts crònics en residències, en comptes d'agafar ja infermeres del CAP i enviar-les cap allà i, per tant, que deixin de fer les seves tasques habituals, s'incorpora d'alguna manera a l'equip aquestes dues infermeres de residències que atendran aquesta necessitat.
Exacte, això mateix. Sí.
I en la línia de la, de que et preguntava d'això de la infermeria geriàtrica, no sé si hi ha diferències també, és a dir, si en la infermeria geriàtrica influeixen altres factors o s'han de tenir en compte altres factors, dins el que és la infermeria, o el que puguem entendre en general què és la infermeria.
La meva professió abasta un munt de competències. El que passa, sempre s'ha tingut més patent que els metges són especialistes, no? Hi ha el traumatòleg, l'oftalmòleg, el metge de família, i en infermeria també hi ha persones especialitzades, com són les llevadores, salut mental, etc. I s'està fent també hi ha l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària. Però dintre de la infermeria familiar i comunitària no oblidem que atenem a les persones des del naixement o abans, no? Amb les persones que estan a gine i són llevadors i llevadores, fins al final de la seva vida. Llavors agafem un bancall de tota la vida de la persona, des que és nen fins a que es mor, i no és la mateixa atenció la que pots donar amb una persona de 20 anys, en plena joventut, que et vindrà perquè ha tingut un entorç al peu, que la persona de 60 que ha debut amb una diabetis. Aleshores, les competències i les formacions són diferents.
Òbviament, clar, és que és una etapa de la vida...
No sé si volies parlar.
Sí, no, i m'interessava això, entendre una mica quines són les necessitats o aquests requeriments de la infermeria geriàtrica, perquè entenc que el que comentaves, que variaran, no? És a dir, no necessita la mateixa atenció un jove de 20 anys o un nen de 15, no? O fins i tot una persona de 40, no? Que probablement una persona que es troba en una residència, en una situació de malaltia crònica, de pluripatologia, en molts casos, de vegades també hi ha mancances cognitives, no? I que per tant entenc que l'atenció és completament diferent.
Sí, és diferent, és diferent. És una atenció molt més global i més completa que no l'atenció puntual que et pot donar una persona, com deies tu, de 40 anys per una lumbàlgia o el que sigui.
I ho pregunto, és interessant perquè al final tots anem cap aquí. Que està bé també parlar-ne, no? Que tots anem cap aquí.
Aleshores, el que és important és, durant tota la teva vida, mantenir una vida sana a nivell d'exercici i d'alimentació i també a nivell emocional i mental per poder arribar amb una bellesa més saludable.
Clar.
La veritat és que tot el que fem durant la vida repercuteix després a la bellesa.
Clar, i la bellesa d'alguna manera també és un termòmetre, no? De si hem estat, o si som una societat sana, que ens cuidem, no? Al llarg de la vida o no. I jo no sé, tenint en compte la gent d'aquí Sitges, les residències d'aquí Sitges, què diu aquest termòmetre? Si en general ens cuidem, és a dir, queda clar, per exemple, que d'alguna manera sembla que és veritat que s'ha normalitzat això de que tenir diabetes a partir de certa edat sigui una cosa normal, i no té per què ser-ho, no?
Jo no estic posada amb estudis i amb tendències epidemiològiques, la veritat, jo desconec això, però que es normalitza, sí, com es normalitza també l'atenció, però és que és el que diem, els òrgans ja arriba un moment que deixen de funcionar correctament, ja no perquè tu els hi hagis donat un tracte o un altre, sinó perquè el propi cos deixa de funcionar correctament. Amb una persona li afectarà més el pàncreas i tindrem problemes de diabetes, i amb una altra persona li afectarà més els ronyons i tindrà més problemes d'hipertensió. El que queda clar és que una persona en edat avançada alguna cosa tindrà, perquè el seu cos ha envellit i no funcionarà al 100%. Aleshores, alguna cosa ha d'aparèixer a la nostra vida, per això, perquè el cos es fa gran, es fa vell i té unes repercussions després a nivell global.
I no ens hem de carregar de culpa, no? Que una mica és el que interpretava pel que tu deies, no? És a dir, que de vegades passa simplement per això, perquè forma part de l'envelliment, no necessàriament perquè hagis tingut mals hàbits. I ara la pregunta seria si consideres que estem que envellim bé, és a dir, que estem preparats per això, en general, si arribem, si arribem d'alguna manera acceptant, no, que ens fem grans i que doncs el cos doncs això falla i comença a fallar, llavors comencen a sortir cosetes.
La societat occidental costa molt acceptar l'envelliment. Només cal mirar la televisió i les revistes per veure que no apareixen persones grans com les que trobem a les residències. Els anuncis aquests de, la, de les cosetes per les dentadures o de bolquers sí. per petites incontinències no reflexa el que ens trobem en el nostre dia a dia a la població de les residències. En el moment en què una societat no et mostra un anunci realment amb la persona com és realment, com, com està a nivell físic i a nivell cognitiu, veus que hi ha una no acceptació d'aquest procés natural, que el procés d'envellir és un procés natural, després afegeix-li les malalties que vagin apareixent, però és un procés natural que no s'accepta. Hi ha molta polèmica ara perquè les dones s'estan deixant el cabell blanc.
Sí. Cada vegada més joves, eh? Cada vegada més joves, a sí. més a més.
Però ho veuen molt malament. Hi ha una crítica cap a aquestes dones, però com s'atreveixen? Doncs veus això i hi ha una no acceptació. El que t'haig de dir és que les persones que nosaltres tractem a les residències, la persona gran, la persona envellida, ho porta millor que no pas el que està a fora, el familiar que li costa veure i acceptar que el seu ésser estimat, el seu pare, el seu tiet, el seu avi es fa gran i algun dia marxarà, que no pas la persona que ja s'ha fet gran.
Que interessant això, eh?
Gran, que ho està patint, sí, ho veu i ho accepta, però el familiar, aquí tenim, no problemes, però tenim aquí un mur que costa, no?, de dir, doncs, és que el seu pare, la seva mare, s'està fent gran, és normal, és un procés d'envelliment, van apareixent cosetes, i hi ha una manca d'acceptació important en aquest sentit.
Que interessant, eh?, això que comentes, és a dir, que la pròpia persona, el propi pacient, entén, accepta que es fa gran, que passen els anys, que passa la vida i que comencen a fallar coses, poden començar a fallar òrgans o altres coses, però la gent que l'envolta li costa de veure, no? És com que ens costa de veure, potser per això tampoc no apareixen, no?, en imatges, és a dir, potser per això no s'ensenyen, no?, aquestes persones i s'ensenyen altres persones que tenen poc a veure, com comentaves, amb la realitat de les residències.
Jo és el que em trobo. També trobes, la persona que diu, ostres, és que jo amb 30 anys carregava 40 sacs de ciment cap a l'obra. Bueno, ara amb 30 anys, ara vostè en té 74 i ja no té la mateixa força que abans. Aquests comentaris també te'ls trobes, no? Però quan tu els hi expliques les coses i els fas raonar una miqueta, ah, doncs és que és veritat, és que jo en tinc doncs, 74, en tinc 80, és normal, igual que et surt una arruga, doncs perds massa muscular i no tens força, doncs igual que doncs, et tens el cabell blanc, et falta una mica la memòria, és normal que no te'n recordis què vas menjar abans d'ahir. Llavors tu els hi expliques això i mica en mica te'ls vas fent teus i accepten, no?, quan tu els hi raones i els hi parles.
Aproximadament quina és la mitjana d'edat dels pacients als que ateneu?
Doncs aquí a Sitges, des que com que vaig entrar en plena pandèmia, no t'ho puc dir. Jo tenia dades quan estava a l'Alt Penedès, a les sí? diferents residències que portava. I hi havia un parell de residències que la mitjana, clar, sempre tens la persona jove i la persona més gran d'edat, però rondàvem uns 80 llargs, una franja d'edat de mitjana de 86-87 anys tranquil·lament.
Caram.
El que passa que ens estem adonant que hi ha persones joves que estan entrant a residències. Són les menys, però de tant en tant entra alguna persona jove que malauradament doncs, per la seva situació ha de ser institucionalitzada. Però si no, això correspon amb el que et deia, de que l'esperança de vida s'està allargant molt, estan doncs, cuidats en un entorn ben acurat, i llavors doncs, ells continuen vivint.
I com tots aquests pacients, tots aquests malalts crònics que teniu a les residències i usuaris de residències, Com han estat vivint aquests anys de pandèmia? Perquè per ells també entenc que la percepció ha estat diferent, no? Probablement que la nostra, no?
Ha estat molt dur. Ho han dut dignament, la veritat, perquè dignament, amb resignació, però molt dignes, però han patit molt. Emocionalment, realment veure's tancats, no poder sortir ni al jardí de les residències que tenen jardí, veure's tancats en una habitació, no poder tenir la mà que t'acaricia el braç, que et passa per l'esquena, aquella mirada del seu familiar que ve els dissabtes doncs, a passar una estona, això ho han patit molt i malauradament ha fet que es minvés doncs, la seva, si no esperança de vida, la seva qualitat de vida emocional s'ha vist afectada en aquest sentit. És molt dur que tu que et vingui a veure doncs, la teva filla cada dijous i ara durant X mesos doncs, no veus la teva filla i com tens un deteriorament cognitiu que no ets capaç de fer ús de les noves tecnologies, doncs no pots ni comunicar-te, no pots sentir el seu tacte, no la pots veure.
Clar, etcètera. I això es pot pal·liar? S'ha pogut pal·liar d'alguna manera això?
S'ha pogut pal·liar amb les persones que el seu estat ho permetia i amb les altres, doncs, el personal de residències, els treballadors de les pròpies residències han fet el que la situació ha permès, el que ha pogut i segurament una mica més. Uh-huh. Ara estem iniciant una formació que s'ha hagut de parar per aquesta sisena onada, que espero ja que passi ja aviat.
Esperem.
Sobre la fragilitat i el benestar emocional. I és una formació que, doncs, un cop ja has vist com han patit i com es pot afrontar, doncs ens estan preparant per poder formar els professionals de les residències en aquest sentit, no? En la fragilitat i en el benestar emocional d'aquestes persones. Que esperem que en breu doncs, puguem iniciar aquestes formacions perquè trobo que és importantíssim.
Uh-huh. Entenem que el que fa aquesta infermeria de residències, no aquesta infermeria de residència com l'Alicia Fuentes, és una atenció integral del control de la patologia crònica, en fi, del control del pacient. Per acabar, Alicia, una pregunta... Diga. Més de caire personal en tant que professional en tant que infermera que atén, en aquest cas, a pacients geriàtrics, per tant, pacients grans, per tant, gent que es mora. És a dir, que es mora abans... A veure, ens morim tots, ara això ha quedat estrany, però el que vull dir és que entenc que els veus morir. Que altres infermeres no, que tracten canalla o que tracten gent jove doncs no de treballar amb això. No? No sé si això també complica, dificulta d'alguna manera la feina també, no? Que aquell pacient que a més és un pacient en qui li fas seguiment, per tant entenc que d'alguna manera es crea un vincle aquí. No? Com es gestiona això?
Et comento, com t'he dit abans, jo venia d'un programa
sí.
d'atenció pal·liativa a domicili, el PADES, on jo ja, malauradament, doncs, ja sabia el que anava quan vas a treballar en aquest equip, ja saps el que vas. Doncs portes pacients de totes les edats. Jo havia portat des de nens de 8-10 anys a joves de 20, 30, 40, fins a persones de 90 anys en aquest equip en el que jo treballava. I com Alicia Fuentes García, des de petita, no?, és el que tu em demanaves,
sí.
A nivell personal... Jo he tingut sempre una cosa molt clara, és que tots ens hem de morir. Aleshores, com que és l'única cosa que tenim segura i és l'única cosa per la que passarem tots, passem per allà d'una manera bona, perquè tots ens podem morir bé i ens hem de morir dignament i ens hem de morir amb tot el confort possible. Aleshores, si està en les meves mans que una persona que jo sé que ha de marxar pot marxar bé, doncs pot marxar acompanyat, sense malestar, sigui físic, sigui emocional, amb totes les seves voluntats complides, amb tots els seus desitjos fets i acabats, doncs jo estaré contenta de poder ajudar en aquesta persona a que marxi bé, a que faci, depèn de les teves creences, un trànsit, passi a millor vida, es mori, digue-li com vulguis, però com tots passarem per aquí, que passem el millor possible.
Per tant, una feina que es porta amb la satisfacció que malgrat pugui tenir aquest moment dolorós, que és un moment sempre dolorós pel que probablement molts no estan preparats o no estem preparats, doncs en aquest cas amb la satisfacció de que acompanyes, no, aquell pacient fins a aquells últims dies millorant-li la qualitat de vida, no, que el seu dia a dia abans que marxi sigui el millor possible.
Acompanyes la persona i també la família.
La família. Que aquí deu ser, com comentaves, la part més difícil, eh?
Perquè la família no els vol deixar marxar i la persona això ho nota. I llavors, si tots estan bé, tots es desenvolupa com la seda. És trist dir que, ostres, com es pot morir bé una persona? Doncs sí, quan hi ha una acceptació, hi ha un confort, i doncs pots marxar bé. Si tens la teva família que et recolza, que està allà i que també entén que ja no hi ha res més a fer i que aquest és el camí, doncs un cop tens tot lligat, llavors et quedes tranquil per una feina feta perquè aquella persona doncs ha pogut descansar bé.
Ens caiem amb aquest titular, que et pots morir bé, que és possible sí, morir-se bé.
És possible. En aquest segle en el que estem vivint, es pot morir bé. És important conèixer-ho, és important saber-ho i és important demanar-ho.
Doncs demanar-ho...
Perquè de vegades no ho demanem.
Per a aquelles coses, doncs demanar-ho i, entre altres coses, acompanyar-se de persones com l'Alicia Fuentes, que és la infermera una de les dues infermeres de residències que hi ha al CAP de Sitges, al centre d'atenció primària d'aquí, del municipi. Alicia, sí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Juntament amb la meva companya, juntament no volia dir que treballo, juntament amb la meva companya, la Núria Blader.
Amb la Núria Blader. Doncs la Núria Blader i l'Alicia Fuentes, les dues infermeres de residències del CAP de Sitges. Gràcies, Alicia.
Gràcies. Bon dia, Carola. Gràcies a tothom.
Un plaer. Bon dia.